de la tarda, 8 minuts, encetem la tercera hora del Versió RAC1 amb tot un seguit de preguntes. És exagerada l'alarma creada per la grip A? De ben segur que molts a casa ara deveu estar pensant que sí.
Sí, sí.
És útil i segura la vacuna de la grip? Una epidèmia de grip pot, avui dia, esborrar la meitat dels habitants del planeta? Són immunes a malalties infeccioses que ja s'han erradicat? Es podrà trobar mai, per exemple, una vacuna efectiva contra la sida? Bé, avui us presentem un llibre que vol donar resposta a aquestes i moltes altres preguntes i que porta per títol Les grans epidèmies modernes. El seu autor és el Salvador Massip, doctor en medicina i investigador del Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, on és professor de mecanismes de mort celular, a qui podem saludar a aquesta hora de la tarda, en aquest cas des dels estudis de Ràdio Castelló de la cadena SER. Doctor Massip, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
I gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment pel doctor Massip. I un aplaudiment també a la part tècnica, al Sergio Moltó, que ens ha fet possible, també, evidentment, amb el beneplàcit de Ràdio Castelló, aquesta conversa. Bé, en la presentació del llibre a Madrid, això va ser ahir, vostè va assegurar que l'expansió del virus de la grip A a nivell mundial ha estat només una petita prova per preparar-nos per la gran pandèmia que amb tota probabilitat arribarà al llarg del segle XXI. Això ens, llegint això, realment, tot i que volem moderar les alarmes, ens va espantar una mica.
Sí. Sona una mica apocalíptic, oi?
Sí, sí.
Home, no vaig dir mai tampoc gran pandèmia, vaig dir la següent pandèmia, que pot ser gran o pot ser petita com la que hem vist.
Doncs gran el periodista li ha afegit per donar-li més...
Sí,
més
èmfasi.
No està malament, jo crec que el que hem de pensar sempre, el mateix que ha passat amb aquesta pandèmia, quan comença una pandèmia no sabem mai si serà gran o petita, per tant ens hem de preparar pel pitjor, i n'hi haurà una altra de grip segur, perquè la grip sabem que ve en pandèmies, i jo crec que no hem de tampoc ser alarmistes, però tampoc hem d'estar desconfiats i hem d'estar preparats per la següent.
Però gran, serà gran, serà petit, no ho sabem, no?
No ho sabem, de la mateixa manera que quan aquesta va començar no ho sabíem, per això ara, quan sembla que ha sigut més lleu del que ens passàvem, estem dient que vam exagerar. Home, vam exagerar fins a cert punt, però en el moment que vam començar no ho sabíem ben bé què passaria.
Mira, ara que em parla d'aquesta, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, va dir ahir mateix també que revisarà la seva estratègia contra la pandèmia de grip A després que alguns polítics hagin acusat aquest organisme d'exagerar el perill del virus per pressions de la indústria farmacèutica.
Em sembla molt bé que ho faci l'OMS, és qui ha de fer aquesta mena d'auditories internes. Hem d'estar tots ben segurs que la resposta de les autoritats és la que ha de ser. Jo crec, un cop més, que vist des de fora, la reacció del públic potser és la que jo crec una mica exagerada. L'OMS va fer tot el que va pensar que havia de fer, és a dir, preparar-se, com dèiem abans, per al cas que fos el pitjor dels casos. Després no ha sigut tan greu, doncs hauríem d'estar més aviat contents. Ara, és molt important que ens assegurem que la resposta es va fer correcta i sense pressions de cap mena de companyia.
Per tant, vostè creu que l'OMS ho va fer bé? O ho ha fet bé?
No ho sabrem fins que, suposo, veiem l'informe. Jo crec que, vist des de fora, crec que va fer el que sembla més correcte, perquè és intentar protegir al màxim la gent.
Pel que fa a la segona qüestió que li comentava, aquestes pressions de la indústria farmacèutica per, diguéssim, repartir vacunes i que es compressin tot un seguit de vacunes a diferents països, quina opinió en té vostè?
Home, que primer, si hi ha hagut pressions, s'ha de demostrar primer que hi ha hagut. A veure, el pànic que hi ha hagut a la grip, jo crec que sense que intervenguessin les farmacèutiques ja hi era, perquè ja, com vam començar, potser el problema ha sigut que entre tots hem fet la pilota una mica grossa, que les autoritats també no han sabut comunicar la possibilitat de que el risc que hi havia de que fos una pandèmia greu hi era, però tampoc havíem d'entrar en pànic fins que no es demostrés que era així. Jo crec que s'ha amplificat una mica amb la premsa, amb les notícies que ens arribaven de tots costats, potser una mica confoses, i jo crec que això ha sigut l'origen del pànic, l'origen d'aquesta exageració que potser pot haver-hi hagut, és més això que no una pressió de les mateixes companyies.
Però això, doctor, passa amb totes les amb tots els virus que sorgeixen. Recordo la grip aviar també, va generar un pànic... En fi, ens havíem de morir tots. Després ha arribat la grip A, que també, en un principi, realment te la pintava molt pitjor del que després sembla que ha estat, no? Per què passa això, doctor?
Jo crec que no és que ens la pinti pitjor, ens pinten la possibilitat de que pot arribar a ser pitjor. Jo crec que això és una diferència important. Tant la grip aviar com aquesta, quan van començar, com deia abans, no podíem preveure cap on tiraria. Jo crec que això és la diferència important que hem d'entendre tots, que la grip no es pot predir exactament quin comportament tindrà quan comença. Per tant, jo crec que val més pecar per exagerar, per protegir-nos més del compte, que no al revés. Que arribi, que sigui una pandèmia realment terrible i que ens enganxi a tots sense tenir les armes de les mans.
Sí, totalment d'acord. Escolta'm, continuem podem dir que la grip comuna és molt més mortal que la grip A?
En aquest moment sembla que sí, que la grip A està tenint una incidència i un nombre de morts semblant molt inferior a la estacional, a la normal.
Hi ha experts que consideren que encara és probable que es produeixi un augment espectacular de casos de la grip A.
La possibilitat sempre hi és, i com més hem de tornar sempre al principi. Aquest és el problema, jo crec, que la incertesa és una mica el que ens posa nerviosos, no? Però si em fas aquesta pregunta és el mateix que si m'haguessis preguntat al principi de la pandèmia si seria greu o no. No podem dir, sempre hi ha aquesta possibilitat. Estem enmig, aquest virus està aquí entre nosaltres, sabem que els virus de la grip canvien constantment, pot ser que es converteixi en pitjor, efectivament, pot ser, per tant, el que hem de fer és no baixar la guàrdia, tampoc ens hem d'espantar, però tampoc hem d'estar tranquils del tot.
Tampoc, doctor, sabem, ho diu vostè, que per què aquesta grip, la grip A, pot arribar a ser mortal en un percentatge petit dels casos?
Aquesta és una de les coses que fa por d'aquesta grip, que la diferència de les altres és que normalment la grip estacional, la grip que veiem cada any, normalment causa la mort entre les persones doncs, que estan més debilitades, sol ser persones d'edat avançada o que tenen algun problema greu. Hi ha un percentatge d'aquesta grip pandèmica de morts que passen gent jove i encara no hem entès el per què. Per sort, segueixen tot el nombre de víctimes per aquesta grip és bastant baix, però és una mica preocupant el fet de que no podem predir aquí causarà doncs, efectes secundaris més importants o fins i tot la mort.
Diu també que a l'hora de buscar una vacuna de la grip A, la coordinació entre laboratoris d'arreu del món va ser exemplar. Ens hem de creure o no ens hem de creure les teories que diuen que la grip A va ser creada per uns laboratoris farmacèutics?
Aquesta teoria va sortir i, de fet, un dels primers que la va proposar va ser un viròleg molt, molt conegut. I jo crec que és important que aquesta mena de dubtes o preguntes es facin. També un punt va sortir aquesta possibilitat, es va fer una sèrie d'anàlisis genètiques en el virus i els experts van la conclusió de que tot i que hi havia aquesta possibilitat, en aquest cas no era així, aquest virus s'havia format d'una forma espontània. Hi ha un precedent del virus de l'any 77 que se sap, la pandèmia de grip del 77 va ser causada per un virus que es va escapar del laboratori. Per tant, jo crec que són preguntes vàlides, però en aquest cas s'ha vist que no.
Es va escapar
o va interessar que s'escapés?
Home, jo crec que a ningú li interessa alliberar un virus d'aquest que no saps massa bé què farà.
Perdoni, a la indústria farmacèutica li interessa molt perquè té la vacuna.
Bueno, la té la vacuna fins a cert punt. La vacuna s'ha de fer i s'ha d'aconseguir. La vacuna es fa un cop el virus està fora i té una certa eficàcia i un cert resultat. És una mica arriscat creure que podem alliberar un virus i no morir-nos tots.
Però jo li dic, doctor, perquè em fa l'efecte que poden alliberar el virus quan ja tenen la vacuna preparada.
I tot això em sembla una mica ciència-ficció. Sí, jo crec que les companyies ja fan prou diners amb els virus normals que hi ha fora. No crec que els hi faci falta alliberar-ne de nous.
Escolta, què li semblen les tesis d'una monja benedictina que, no sé si li han arribat a vostè, doctora Medicina, Teresa Forcades, que a través de la xarxa ha generat molta polèmica, sí. I també, evidentment, en el que és el món mèdic.
Jo crec que les veus crítiques, com us deia abans, són molt importants. Hem de plantejar-nos realment si les autoritats estan fent el que és correcte o el que no. Ara, jo crec que aquestes coses, aquests dubtes i aquestes preguntes s'han de fer pels canals adequats i de la forma adequada i per les persones que realment són expertes. Per exemple, jo mateix conec el tema del virus, he escrit un llibre sobre el tema, he estat estudiant el tema, però no soc un viròleg expert en el virus de la grip. Per tant, jo puc tenir una idea, unes opinions, però em cuidaré molt de sortir a internet o a qualsevol lloc donant recomanacions. Jo crec que això ha de venir de les persones que realment treballen i saben de què va això, i qualsevol persona, qualsevol metge, qualsevol científic que tingui un dubte, que cregui que no s'està portant bé aquesta pandèmia, doncs el que ha de fer és escriure un article científic, com es fa normalment, que passi els filtres adequats, enviar-ho a un panell d'experts i que es discuteixi en un entorn científic. Jo no crec que ni internet, ni els diaris, ni la televisió, ni les tertúlies sigui el lloc per discutir des d'un punt de vista útil si s'està fent bé això o no s'està fent bé.
Ara, ha estat realment la força de propaganda d'internet, és a dir, a partir d'un vídeo de la Teresa Forcades que es va començar a parlar de tota aquesta polèmica que es va generar de si segons s'havia de vacunar o no s'havia de vacunar amb la grip A, no?
Clar, el problema d'internet, l'avantatge d'internet és que et posa a l'abast de tothom una informació fantàstica. El problema és que no hi ha cap filtre. Normalment els científics el que intentem és, doncs, això, que quan una notícia arriba, quan una informació arriba a una revista científica, quan es comença a discutir si una cosa és vàlida o no, ha passat una sèrie de filtres, una sèrie de controls i una sèrie de controls de qualitat, diguéssim. Clar, qualsevol pot penjar un vídeo a internet i dir qualsevol cosa que se li ocorre. Jo crec que si realment tu tens dades que demostren que hi ha alguna cosa que no està ben feta, doncs has de fer-ho, doncs, el que deia, pels canals adequats i portar aquest debat, que és molt interessant i s'ha de fer, en els llocs que realment... pot tenir efecte i pot ser important, no anar directament al públic, que és anar a internet o anar als mitjans de comunicació i passar aquest debat al públic, quan el públic tot el que pot fer és espantar-se davant d'aquesta mena de reaccions. Està molt bé, evidentment, el públic ha d'estar informat en tot moment, però quan hi ha una discussió d'aquestes, jo crec que s'ha de fer pels canals científics habituals.
Estem parlant amb Salvador Massip, doctor en Medicina i investigador del Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, on és professor de mecanismes de mort celular. Ell ens està... Ha vingut a parlar, evidentment, de les grans epidèmies modernes, i entre elles hi ha la grip A, però evidentment n'hi ha d'altres, no? La sida ha estat considerada la pitjor plaga que ha afectat mai a la humanitat. Està d'acord amb aquesta consideració?
Si més no, la plaga que en els últims segles, si tirem molt enrere, doncs hi ha hagut la pesta o hi ha hagut altres epidèmies de grip importants, però sens dubte avui en dia podríem considerar-la la pitjor plaga que ens afecta actualment, perquè està encara ara matant a milions de persones.
Tot i que no se'n parla tant, no?
Aquest és potser un dels problemes i pot ser la causa de que en un futur a curt termini veiem un ressorgir del problema de la sida, perquè el fet de que tinguem uns fàrmacs que la frenen, que recordem que la sida no es cura, tenim uns fàrmacs que són bons per frenar el progrés del virus, però en cap moment l'eliminen, doncs això fa que ens haguem confiat, ens haguem una mica refiat de que ja no és un problema i que ja ens sembla que no ens ha de preocupar. Hem de pensar que en molts països en vies de desenvolupament, la sida segueix sent una malaltia amb una mortalitat molt important i que avui en dia encara en els nostres països ens podem contagiar de la sida, i que dependre d'aquests fàrmacs per el resta dels nostres dies no és una solució exactament òptima, perquè són els antirretrovirals que frenen la sida, donen una sèrie d'efectes secundaris, són cars, per tant jo crec que hem de seguir tenint-li un respecte i una por a la sida i fent el que sempre s'ha recomanat, doncs una prevenció i usar preservatius i vigilar.
És curiós perquè hi ha tot un grapat de malalties que sembla que desapareguin i de cop i volta tornen amb força. Darrerament coneixem casos propers de tuberculosi, és a dir, la idea que la tuberculosi és una plaga del passat, doncs, almenys aquí a Catalunya, dona la sensació que és errònia, i també pel que explica vostè en el llibre. La tuberculosi és ara mateix la principal causa de mort per infecció en adults. Jo li pregunto, com és que hi ha hagut aquest rebrot de la tuberculosi?
Sobretot per la sida ha sigut un dels factors que problema, per exemple, la sida és un exemple que disminueix les teves defenses, dona la possibilitat a que hi hagi noves bactèries que produeixin infeccions que potser abans no es veien. I recordem que la tuberculosi és una malaltia que és molt contagiosa. Llavors, només el fet de que hi hagi una població de malalts amb dèficits, amb problemes del sistema immune que permetin el retorn d'aquest bacil que causa la tuberculosi, tots estem en perill. I el que és més encara, un problema encara més important, és que aquest ressorgir de la tuberculosi ha portat també una nova aparició de microbis resistents als antibiòtics que tenim. L'avantatge de la tuberculosi és que hi ha una sèrie de fàrmacs que l'eliminen, però si comencen a aparèixer resistències, tindrà un problema important, i la OMS precisament ha identificat la tuberculosi com un dels problemes potencials, el que jo li dic una plaga del nostre segle, una cosa que hem de vigilar, sobretot pel que dèiem, per aquest rebrot de casos que ara ens podem veure entre nosaltres, i a més l'aparició d'aquestes resistències que no sabem ben bé com de greus seran.
Escolta, expliqui'm això. Diu que aproximadament un terç de la població mundial està infectada, però la fase activa només es veurà en un 10%.
És el que dèiem abans, que la tuberculosi és molt, molt, molt contagiosa, llavors el sol fet d'estar a prop d'un malalt tuberculós en la fase, diguéssim, activa, que és la que vol dir la que està escopint, per dir-ho així, els bacils, doncs fa que ens puguem contagiar. Clar, la tuberculosi, l'avantatge és que diguéssim, l'avantatge, per dir-ho d'alguna manera, sí, que és un microbi que es queda dormit la majoria de les vegades, es queda en un raconet del teu pulmó i moltes vegades no fa res. Per això dèiem que hi ha molta gent que està infectada pel bacil, però no tindrà mai problemes. El problema és, com dèiem abans, imagina't doncs, que llavors tens un problema en el teu sistema immune, per exemple, tens un problema de com la sida, que baixen les teves defenses. Llavors aquest bacil que estava dormit allà, que ningú, que no feia res, de cop i volta veu que té les portes obertes i llavors comença a reproduir-se i a generar els problemes propis de la tuberculosi.
És una altra malaltia sense vacuna, no? La tuberculosi.
Efectivament.
No es pot vacunar.
Totes aquestes plagues que parlo en el llibre i moltes altres malalties que surten en el llibre, la majoria d'elles no tenim una vacuna útil. La grip potser seria l'excepció.
Anem amb curiositats d'aquest llibre que ha extret la Rosana Carceller. Rosana, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Anem a repassar algunes de les coses que ens han cridat molt l'atenció.
Sí, només comença el llibre i ja fa una afirmació que fa, la veritat, bastanta por, perquè diu: estem immersos en una batalla constant contra un exèrcit tan poderós que podria eliminar la nostra raça en qüestió de mesos. Estem parlant dels microorganismes. Avui dia encara és així, que els microorganismes poden eliminar la nostra raça en només uns mesos?
Bé, evidentment estem molt més avançats del que estàvem fa uns segles, quan la pesta, per exemple, va estar a punt, es va carregar una bona part de la població del planeta. O el cas, per exemple, de la grip del 1918, que va arribar a matar, diuen, fins a potser 100 milions de persones. Hem millorat, tenim moltes defenses, és cert, però no podem predir, una mica el que dèiem al principi, no podem predir quan apareixerà un nou virus, fins a quin punt serà aquest virus, serà dolent, serà agressiu, o una nova bactèria, o el que sigui. Per tant, el que dic en el llibre és cert, i és una mica una de les coses que volia deixar clares, un dels motius pels quals he escrit el llibre. Sembla que haguem guanyat la batalla contra els microbis, que ja no sigui un problema, que les infeccions no sigui un problema, i no és pas cert. Primera, perquè el que una de les coses és que no podem baixar la guàrdia, que en el moment en què ens despistem, els bacteris doncs generen resistències o apareix un nou virus que no podem controlar, i perquè una part important de la població d'aquest planeta encara no té accés als tractaments i a les vacunes que ens han permès erradicar, o si més no, controlar les malalties en els països desenvolupats.
Escolta, i com sorgeixen nous microbis?
Per què? Perquè els hi ve el codi de sortir?
No, per què no? No perquè surten, vull dir, com es fan? Vull dir,
com es reprodueixen, no? Entre ells?
Com sorgeix un nou microbi?
Perquè la vida és fantàstica i l'evolució és una cosa magnífica que fa doncs, que els éssers vius sempre estiguem millorant-nos i fent-nos una miqueta més perfectes a mesura que passa el temps. Els microbis són l'exemple ideal del ser viu que només està obsessionat, diguéssim, per dir d'alguna manera, en sobreviure, en superar les barreres que els anem posant. I l'exemple clar, per exemple, són les resistències dels bacteris. En el moment que nosaltres inventem un nou antibiòtic i comencem a tractar malalties amb aquest antibiòtic, els bacteris evolucionen, comencen a aquestes mutacions, aquests petits canvis que es produeixen d'una forma espontània, evolucionen i se seleccionen aquells que són resistents als antibiòtics. Per tant, sempre estan millorant, sempre estan fent-se millors, intentant superar les nostres armes que els hi posem al front.
Ja, però doctor, això, el bacteri és una mica ruc, perquè, esclar, acaben matant allò d'allà on s'alimenta.
De fet, sí, no, el que potser el més ruc de tots és el virus, que sí que fa això. El bacteri potser sí, no, perquè de fet nosaltres portem molts bacteris a sobre, que són bons. Hi ha una part de bacteris que és cert que són dolents i que ens causen malalties, però la gran majoria són, no és per cert. Per exemple, en el nostre cos tenim fins a 10 vegades més bacteris que cèl·lules humanes. És a dir, som un caldo de cultiu de bacteris.
Com un bacteri.
De fet, alguns més que altres, depèn de com n'hi ha de nets.
Això només cal que vagis pel carrer, ho veus.
De fet, explica el llibre que si ajuntéssim tots els microorganismes del nostre cos i els peséssim, pesarien un quilo tots els bacteris junts.
Sí, ja que dèiem, unes persones potser tenen alguna mica més de bacteris, però sí, és cert, o sigui, hem de tenir present que no tots els bacteris són dolents, que els bacteris són importants pels ecosistemes, per mantenir la vida a la Terra, són una part important de nosaltres, ens ajuden en coses com la digestió mateixa, tenim molts bacteris al tub digestiu que ens ajuden a processar els aliments, i no oblidem que al cap i a la fi nosaltres som descendents dels bacteris, d'aquestes cèl·lules originàries que fa milers de milions d'anys estaven a la Terra, i nosaltres som simplement un bacteris una mica més evolucionats, diguéssim.
De fet, doctor, quan ens pesem hem de restar un quilo.
Que són de microorganismes.
Aquest quilo és el microorganisme.
És la bona il·lusió. Sí.
Això només serveix abans de dutxar-se. Quan et dutxes, llavors no estan.
Una altra cosa que, bueno, m'ha cridat molt l'atenció és que explica que sobre les persones que tenen més possibilitats de contraure una malaltia com la malària, diu que les embarassades, les persones més primes i la gent a qui li fan pudor els peus tenen més possibilitats.
Això és el que deia un article científic, és una cosa seriosa, no és pas una broma.
És que sembla una broma.
El per què no s'entén, no sé, perquè no crec que els mosquits olorin els peus i sàpiguen detectar la persona que té la sang més gustosa. Deu ser una qüestió, òbviament, que encara no coneixem, algun problema hormonal, algun problema que deu, els mosquits d'alguna manera deuen preferir cert tipus de persones. No sé, potser el consell seria, per evitar ser picat per mosquit, rentem-nos bé els peus.
De borlo. Les plantilles. Sí.
El cert és que, pel que llegim al llibre, els bacteris han estat determinants en molts moments claus de la història. Per exemple, explica que l'exèrcit de Carles VIII de França va haver de deixar l'ocupació de Nàpols a finals del segle XV a causa d'una epidèmia de sífilis.
Sí.
Això va ser així.
I, de fet, es diu que...
Perdoni, la sífilis, vull dir, s'encomana?
Sí, si fas les coses adequades per encomanar-se... Sí,
en contacte sexual, s'encomana.
Però això vol dir que l'exèrcit de Carles VIII, allò era Sodoma i Gomorra.
Home, jo crec que és molt possible que els soldats estiguessin pensant en altres coses a part de la guerra.
Clar, si no, no sé jo, com tot, que tot un exèrcit... no ho sé, però que tot un exèrcit, no, doctor?
Potser les napolitanes ajudaven, no sé jo, quina va ser la història.
De fet,
Bueno, a veure, napolitanes, no ho sé jo, això.
Hombre, ja te lo digo yo.
Bueno, no ho sé.
En qüestions bèl·liques, els microorganismes sempre estan molt presents. També explica, per exemple, que dos terços dels soldats morts durant la Guerra Civil Americana van ser víctimes de la malària o de la febre groga. És a dir, que van haver més víctimes per les malalties que no pas per la guerra en si, potser.
Efectivament, quan parlem de les guerres sempre ens imaginem això, doncs, tots els morts per ferides per les bales i tal, però fins a ben bé entrat a la meitat del segle XX, la majoria de morts en una guerra era per infeccions. I en el cas de la guerra civil, fins i tot la Primera Guerra Mundial, moria més gent d'infecció que no per ferida.
Amb el descobriment d'Amèrica, explica vostè, també hi va haver un intercanvi de microbis molt important. De fet, els americans es van contagiar amb malalties com la verola o el xarampió que portaven els europeus, mentre que aquí a Europa van arribar altres patologies com ara la sífilis, ara en parlàvem, o el tifus. És a dir, que encara tenim malalties que ens van arribar amb el descobriment d'Amèrica.
Sí, no tan sols van portar la patata i altres coses fantàstiques d'Amèrica, sinó també es van portar bacteris cap aquí. El problema va ser que nosaltres els hi vam donar més que no pas ells ens van donar nosaltres, per això van aconseguir conquerir el continent d'una forma tan ràpida.
Hem arribat fins aquí perquè hem començat parlant de la tuberculosi i per això hi ha un oient que em recorda que jo li he formulat una pregunta que no m'ha contestat, però és allò que estàs a vegades amb altres coses i estava pensant en la solució. La pregunta, Montse, era...
És quina creu vostè que és la causa del rebrot de la tuberculosi? Això. Ho pregunta el Jordi.
Doncs una mica el que dèiem, el fet de la pandèmia de sida, jo crec que és una mica el que ha propiciat el fet que hi hagi una població que li ha baixat les defenses, ha propiciat que es vegin més casos aquestes persones siguin més susceptibles al que dèiem això, d'aquest bacteri que està adormit, de cop i volta es desperti i vegi que pot començar a infectar i veiem més casos de tuberculosi. Llavors el fet que hi hagi malalts de tuberculosi, un cop ja en tens uns quants, és una malaltia, com dèiem abans, que es propaga molt fàcilment. Per tant, això podria ser una de les causes.
L'altra gran epidèmia moderna és la malària. És una malaltia encara del tercer món o ja l'hem de contemplar també que és amb nosaltres?
És fins a cert punt, sí, de països tropicals, pel fet que el mosquit que transmet la malària viu en climes càlids, però un cop més jo crec que no ens podem confiar. Avui en dia hi ha molta gent que fan el turista i van a països on la malària és endèmica, on hi ha malària, i porten la malària de tornada cap a casa. Hi ha també la immigració, hi ha també el fenomen que s'anomena la malària d'aeroport, que vol dir que els mosquits entren en avions i llavors volen a un altre país, i al voltant de l'aeroport on aquest avió aterra es poden veure casos de malària, i això s'ha vist en països tan poc tropicals com Suïssa. Doncs sense que hi hagi un perill imminent, diguéssim, de globalització, com podia ser en el cas de la grip, no deixa de ser un problema que sí, que pot venir cap aquí. Però jo crec que és més important és que no hem de tenir por o començar a pensar en la malària només pel fet que ens pugui atacar a nosaltres, sinó perquè dèiem abans que en el món cada 30 segons mor una persona de malària. Per tant, és un problema molt gran, molt, molt greu, que la gent dels països rics podem influir, podem ajudar a millorar.
És que hem sentit a parlar moltes vegades de la vacuna de la malària.
Sí.
Això com està? Perquè va haver una època que donava...
Existeix o no existeix?
Bueno, al final semblava que s'havia trobat, sí, però no acaba de desenvolupar-se. No sé, com està tota aquesta pel·lícula de la vacuna?
Està en progrés. Hi havia la famosa vacuna del Patarroyo.
Sí, però aquesta vacuna li anava a preguntar. A veure, Patarroyo va donar, si no recordo malament, potser estic equivocat, va crear la vacuna i va donar
la patent.
L'OMS.
Correcte, sí, sí.
I a partir d'aquí...
Què ha passat?
El que va passar, bueno, tothom va ser un descobriment important. En aquell moment semblava que havia de ser una vacuna molt important. El que ha passat és que amb el temps s'han anat fent més proves, més anàlisis, que és el que es fa en aquests casos, i s'ha vist que aquesta vacuna no tenia ni molt menys l'eficàcia que ens havien pensat al principi. Llavors s'ha anat desestimant. Això ha donat a peu a que apareixin com més teories una mica disparatades, dient que s'ha abandonat aquesta vacuna perquè no, a les farmacèutiques no els interessava, quan simplement el fet és que les proves clíniques que s'han fet amb aquesta vacuna no han donat els resultats positius que volíem. Llavors ara actualment hi ha una nova vacuna que s'està estudiant, que es creu que podrà ser més efectiva i que potser d'aquí un parell d'anys es podria començar a aplicar.
I aquesta nova vacuna s'haurà de comprar amb unes farmacèutiques?
Sí, una cosa que és important aquí, que quan parlem de les farmacèutiques, quan sospitem que tenen aquí estan fent una conspiració per guanyar diners, pensem que la vacuna de la malària no serà potser un negoci tan fabulós com podrien ser altres coses. És a dir, pensem que és una vacuna que s'ha de vendre en països que pràcticament no tenen diners, que hauran les companyies, de fet ja s'han compromès a vendre-les a un preu relativament econòmic i no a preus prohibitius, perquè al cap i la fi, si no, simplement no s'ho podran permetre. A una companyia farmacèutica li interessa molt més invertir els diners en un nou Viagra o en un producte per aprimar-se o en un producte contra la calvície, per exemple, sí, que són productes que es poden vendre al primer món i que es poden vendre molt cars, tot el cars que vulguis, que són tractaments per tota la vida, quan una vacuna, de fet, no és ni molt menys tan rentable com tot això. Per tant, d'acord, fins a cert punt, les companyies volen fer diners, això és innegable, una companyia companyia farmacèutica és un negoci, però una vacuna de malària no és la manera més fàcil de fer diners per aquesta gent.
No, no, el que explica té la seva lògica. Escolti, per anar acabant, darrerament també hem conegut casos d'un rebrot, en aquest cas, de la meningitis, una malaltia que semblava antiga, que semblava oblidada. Quina incidència té actualment? És preocupant?
Potser en els nostres països, en els països desenvolupats, no tan preocupant com pot ser un cop més en Àfrica o en altres països més pobres. La meningitis causa un cop més molta mortalitat, és un problema greu. Causa de pànic, jo, amb tot el que estem dient, jo mai cauria tampoc en dir que hem de viure atemorits de sortir al carrer i de contagiar-nos de qualsevol cosa. Tenim, almenys en el nostre país, en la majoria de casos, tenim tractaments efectius contra la majoria d'aquestes malalties. Hem de vigilar, jo crec, no perdre'ls al respecte, no creure que són malalties oblidades del segle passat, no creure que hem guanyat la batalla contra els microbis, però tampoc espantar-nos. I aquestes malalties que potser són més importants en països com africans, per exemple, o sud-americans o asiàtics, jo crec que el que hem de fer és prendre consciència que aquestes malalties existeixen i intentar fer alguna cosa.
Jo tinc unes preguntes pel doctor Massip.
Endavant,
ens han recomanat moltes vegades que ens hem de rentar molt les mans molt sovint per no agafar la grip. Però a mi no m'acaben de dir, primera, si això és efectiu, quants cops ho hem de fer el dia, o la tarda, o la nit, o quan ho ens hem de rentar?
Ja n'ha la pregunta, senyor Salí.
Bueno, pregunto.
Pregunta que sembla, formular les preguntes, sembla la Mila Jiménez.
Ja és una bona pregunta. Jo crec que les mans s'han de rentar com més millor. No crec que hi hagi...
Però cada quan?
Dolent. Cada quan les tingui brutes.
Bueno, no, home, però per la grip, ja ho dic, per la grip.
Sí, no, bueno, ja aquí estem per una qüestió d'higiene.
Que quan més cops millor, no?
Sí, per exemple, pel cas de la grip, està clar, quan estornudes o quan qualsevol cosa...
Quan toques una altra persona,
toques
no?
Toques una superfície, el mànec de la porta, el que sigui. Quan tu creus que tens un risc, doncs et pots rentar les mans.
I, doctor, aquests gels amb el qual que venen a les farmàcies van bé, també?
Sí, també van bé.
Perquè jo me'l poso una mica sota el nas per respirar, saps, l'alcohol?
L'alcohol sota el nas?
Sí, perquè com que respires i els virus entren pel nas, per tapar-te.
O també potser podríem usar-lo per rentar-nos els peus, potser seria ara que hem vist que la malària...
També.
Aquí tots podien fer-ho servir per això. Home, el gel sí, home, tenen eficàcia, sens dubte, ajuden a mantenir les mans netes, però jo crec que també és important recordar que s'ha de rentar les mans, és un procediment mecànic molt, molt eficaç que no hem d'oblidar.
I jo, doctor, per acabar ja, només escolti'm, jo em poso dos jerseis, dos mitjons, dues samarretes i em tapo amb la bufanda i tinc unes mascaretes d'aquelles per sortir al carrer i un gorro. M'he d'abrigar, oi? És l'única manera, la solució viable per no constipar-se ni agafar virus.
El problema és que passarà, és que suarà moltíssim si fa tot això. Jo em sembla que no, aquesta no és la manera. El refredat, tot i que popularment, i inclús en el nom, es parla de fred, sembla que el fred sigui el causant del refredat.
Exacte.
El refredat el causa un virus. Per tant, si el virus hi és, es refredarà. Si el virus no hi és, no es refredarà.
Perquè també ens encostipem a l'estiu.
Exactament, i a més...
Bueno, perquè l'aire condicionat va tota castanya,
sí,
en aquesta casa.
Bueno.
Perquè els virus estan per tot arreu. La qüestió és que és cert que quan fa fred ens constipem més, però és una qüestió que, un cop més, per moltes bufandes que ens posem, si vostè respira un virus, doncs malament rai.
O sigui, no et refredes perquè passis fred?
No, es creu, hi ha algunes teories que diuen que el fred podria disminuir una mica l'eficàcia de les nostres defenses, diguéssim. Però tot això són teories. Si no hi ha un virus que causi el refredat, doncs no hi haurà malaltia.
Bueno, podem anar en calçotets, bueno, amb banyador a 0 graus.
Ja pots començar a passar.
Salvador Massip, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, ha estat un plaer. Les grans epidèmies modernes, la lluita de l'home contra els enemics invisibles. L'editorial La Campana, i gràcies també als companys de Ràdio Castelló que tècnicament han assistit a aquesta entrevista.